Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Els veïns del Vapor Turull denuncien que amb l'obertura d'un nou local d'oci nocturn han començat els aldarulls a la zona. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de l'Havana Bar Sabadell, els clients dels quals, segons els veïns, continuen la festa als carrers dels voltants un cop el bar ha tancat. Helena Ferran viu a la plaça Dolors Miralles.
Aquest cap de setmana mateix han estat potser fins a 6:45 del matí, tranquil·lament, des de que tanquen el local fins allà, doncs hi ha grans aglomeracions de gent que es queden a fora de la plaça, bevent, amb els cotxes, amb la música encesa a tot volum, cridant, discutint, i llavors això es pot allargar tranquil·lament fins que surti el sol a 6:45 del matí.
Entre altres problemes, els veïns denuncien curses il·legals pels carrers del centre de la ciutat.
El president de la mesquita de Torre Romeu a favor de controlar els imams dels centres de culte.
Hassan Karzarzi se suma a una opinió que ja han expressat altres líders religiosos del país, com el de Cambrils. L'objectiu és evitar que torni a succeir un cas com el de l'imam de Ripoll.
També desvelarem alguns detalls de la festa major de Sant Quirze.
Una festa que arranca aquest dijous amb música, propostes familiars i cultura popular. Elisabet Oliveres és l'alcaldessa del poble veí.
L'aposta o la consolidació de la cultura popular que ha anat apareixent, que no se'n feia gaire i l'hem anat fent, hem consolidat els castells, els geganters que sempre han existit, hem recuperat les sardanes, que això en un poble normal no seria estrany, que es perdi, però aquí seria perdut i ho estem recuperant. No?
Entre els caps de cartell hi ha Hotel Cochambre o Pastorets Rock.
I en esports, la plantilla del Centre d'Esport Sabadell incorpora un nou membre.
Es tracta del veneçolà Williams Velázquez, procedent del Watford anglès. El jove de 21 anys ahir va assistir al primer partit de la temporada a la nova Creu Alta.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Encarem l'última setmana d'agost amb un dia que ha anat evolucionant i ara es presenta més aviat rúfol. Però què ens espera les pròximes hores? Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El que queda dilluns vindrà protagonitzat per l'estabilitat meteorològica, això sí, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral que, arribat al vespre, es faran més presents, sobretot a la meitat sud del territori. No esperem precipitacions ja aquest dilluns, això sí, amb la temperatura avui que ha pujat respecte dels últims dies. A l'interior, a punts més càlids del territori, es podrien fregar els 35 o 36 graus, també a les Terres de l'Ebre. A la resta del territori, el termòmetre en el seu valor màxim es mourà entre els 28 i els 33 graus. De cara a demà esperem una jornada ja lleugerament diferent. Durant el matí hi haurà forces intervals de núvols alts que entrenyiran el cel, núvols baixos fins a mig matí al litoral i al prelitoral, i a partir de migdia creixement de nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot en el sector més occidental, i amb la possibilitat ja de que puguin descarregar alguns ruixats, alguns d'ells podrien ja tenir caràcter tempestuós. Demà la temperatura mínima serà més alta, la temperatura màxima també pujarà respecte a avui, i això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Jordi. Ara que hem donat un cop d'ull al cel, mirem què passa a les carreteres que ens envolten, i poques incidències a hores d'ara a la rodalia de Sabadell. A Barberà, l'enllaç amb la C58 cap a Martorell, trobem 1 km i escaig de circulació amb retencions. També 4 km intermitents al nus de la Trinitat, a la ronda litoral cap a Sabadell, i 1 km a la ronda de dalt en sentit sud, també al nus de la Trinitat. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Us ho dèiem en titulars. Els veïns del carrer Turull denuncien la situació insostenible que han viscut durant els últims mesos. Durant els caps de setmana, els joves que surten del club Havana Bar Sabadell causen tot tipus d'aldarulls als carrers fins ben entrat al matí. Ara demanen que es traslladi aquest local a una zona no residencial de la nostra ciutat.
El tancament de la zona hermètica ha provocat que l'oci nocturn torni al carrer Turull. Fa 3 mesos un nou local es va obrir en aquest carrer, l'Havana Bar Sabadell. Els veïns denuncien ara que han estat vivint en una situació terrible, ja que expliquen, un cop el local tanca les portes a altes hores de la matinada, els joves segueixen la festa al carrer i a la plaça Dolors Miralles. Helena Ferran ens explica la situació.
Cal aquest del Tesor de l'Havana va obrir fa uns mesos i ens trobem doncs, que cada nit del cap de setmana, inclús diumenges i alguns dies entre setmana, es repeteixen escenaris d'aldarulls, de molt soroll, de botellón al carrer, de inclús baralles, persecucions amunt i avall del carrer, que fa una situació doncs, molt desagradable i molt insegura.
Ferran explica que no és fins a quarts de set del matí quan els joves deixen de fer soroll. També afegeix que, a part d'aquests aldarulls, neixen perquè el local no compleix amb els horaris d'obertura.
Vista la seva pàgina web i això, el local hauria de tancar molt abans. I en el fons el problema és això, que la que tanquen tota la gent del local es queda fora, a part de tancar més tard del que toca, el problema de tota la gent del local es trasllada al carrer i allà segueix la festa.
Cansats d'intentar gestionar ells mateixos la situació, els veïns han trucat en diverses ocasions a la policia perquè posi fi a aquests aldarulls. Ferran assegura, però, que no serveix de gaire res, ja que un cop el cos policial ha marxat, els joves segueixen amb la festa.
Hem trucat en repetides ocasions a la policia ha vingut, actua en el moment, para la baralla, però a la que se'n va la policia, al cap de 10 minuts, tornem a estar a la mateixa situació perquè allà hi ha molta gent i que estan entrant i sortint constantment del local, llavors queden allà a la plaça, llavors, per molt que en un moment puntual vingui la policia, no se soluciona el problema.
Ara els veïns demanen que es recol·loqui aquest tipus de locals en zones de la ciutat que no siguin residencials.
Notícies Vespre.
El president de la mesquita de Torre Romeu està a favor de controlar els imams que exerceixen en aquests centres de culte. Un altre dels imams que està d'acord amb aquesta mesura és el líder espiritual de Cambrils, que assegura que estan prenent més mesures per evitar la radicalització dels joves musulmans.
La Comissió Islàmica d'Espanya va proposar, els dies després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que s'oficialitzés un registre obligatori dels imams que exerceixen a les mesquites, amb l'objectiu d'evitar la possible radicalització de joves. Hassan Karzarsir, president de la mesquita del barri de Torre Romeu, assegura que aquest control és necessari i que ara mateix és ell qui es veu obligat a controlar qui entra a la seva mesquita.
Tengo que ser policía yo también, porque tenemos que investigar las personas que entran a nosotros, a nuestra mesquita, y controlarlo bien. Como el imán, hoy entra el imán, pues claro, hay que saber de dónde viene esta persona, de dónde ha estado, de dónde va y tal, y tienes que enterar un poco.
Karzarsir assegura que els primers moments de coneixença amb els imams són claus.
Cuando, por ejemplo, llega un imam, nada más que habla el imam, ya sabemos más o menos por dónde anda el imam, por dónde va.
Altres imams d'arreu de Catalunya també s'han posicionat a favor d'aquest control. Un exemple és el líder espiritual de Cambrils, Mohamed Ouadi. Ouadi explica com a part de tenir aquest registre també cal crear noves estratègies per evitar casos de radicalització com els dels joves de Ripoll. És per això que ja fa 3 setmanes que preparen activitats i cursos per als musulmans de Cambrils.
Llavors, clar, estem en contacte la setmana passada. Fa 2 setmanes vam tindre reunions amb regidors d'esports i de joventut i d'això, i benestar i família, per anar desenvolupant activitats de jovenets i per anar integrant-los, per anar realment tenint-los entretinguts, ocupats i al mateix moment tenint-los sota control i tot.
L'imam també ha explicat que no veuria malament afegir l'estudi de l'islam com una assignatura més en el sistema educatiu i assegura que si els joves de Ripoll haguessin tingut una bona base de coneixement, haurien tingut eines per no caure en la radicalització.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I Sant Quirze es prepara per celebrar la seva festa major.
Manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà.
Aquest dijous arrenca la celebració amb una programació centrada en les propostes familiars, les activitats esportives i els actes tradicionals. També hi haurà bona presència de grups locals com aquests que estem escoltant, Animal, i de l'humor de la mà d'un habitual de la festa quirzatenca, Quim Masferrer.
L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, ha explicat que una de les reivindicacions de la comissió de la Festa Major era incorporar música ballable al programa, que estarà representada per grups com Hotel Cochambre, la Val Campara Desorquestra o Pastorets Rock. Ara bé, els artistes artistes quirzatencs també tindran el seu espai dins de la programació, com ara el grup Animal i el rumbero Landry.
Quilòmetre zero, que en diem nosaltres, no? És la gent del poble que fa molt bona música i que es van consolidant. I que el que fan, doncs, és a més ens ajuden a redescobrir nous espais del poble que no s'havien servit per fer festa major, com pot ser la mateixa plaça de la Vila, o com que s'hi fan els vermuts, o com pot ser la plaça en Sant Clader, on s'hi feien tradicionalment només els dos concerts de les corals i quedava allà desengelat. Doncs hem anat recuperant aquests espais, tant per la cultura popular com per aquests concerts que fan els grups del poble.
La festa també estarà farcida d'activitats esportives, com la cursa popular o la bicicletada, i també d'espais familiars. El Petit Embassat n'és un exemple.
Estem construint un espai nou pels més jovenets, pels de 12 a 16, que fa dos anys van demanar que hi hagués una festa només per ells i que es torna a repetir, un espai on només poden entrar ells i que, per tant, és un espai segur, sense alcohol, doncs on les famílies deixen els nanos de 12 a 16 anys que puguin doncs ballar i amb joventut doncs es programa i que s'ho passen molt, molt bé.
Però també hi haurà un moment per a la sensibilització. Serà durant el pregó, que aquest any anirà a càrrec de la plataforma Benvingudes Refugiades.
Malauradament, tot i que han passat els anys, continuem al mateix punt. Continua morint gent al Mediterrani, continua sent com si estéssim acostumats, no? I vam pensar que no podia ser això, que no podíem sentir aquest sentiment de que estem acostumats, que això està passant i no passa res, i per tant, doncs, se'ls dona amb ells l'espai perquè puguin d'alguna manera doncs tornar a evidenciar tot que és un dia de festa i que ha de ser festiu, però hem de recordar-nos tots que som molt afortunats, no?, de poder fer festa major i moure consciències.
Dilluns serà l'últim dia de la festa major a Sant Quirze, amb els darrers concerts, la botifarrada popular i el tradicional castell de focs.
Deixem-nos emportar.
I tot seguit repassem altres qüestions de la ciutat en un format més breu. Una avaria elèctrica deixa sense llum al Cap Sant Fèlix bona part del matí.
Segons ha informat Endesa, la incidència també ha afectat més de 1.400 clients de la companyia. No han recuperat el servei fins a la una del migdia, quan s'ha reparat la peça espatllada.
Explosió d'una bombona de butà en un pis de Can Puiganer.
L'accident, que va tenir lloc ahir en un immoble del carrer Roma, ha provocat cremades de primer grau a una dona amb ferides a la cara i als braços. La deflagració no ha provocat danys estructurals a l'edifici, però va obligar a confinar la resta de veïns per precaució. La víctima de l'explosió continua ingressada a l'Hospital de Sabadell.
I Adif millorarà la infraestructura del túnel de Rubí entre les estacions d'aquesta població i Castellbisbal.
L'actuació permetrà incrementar la seguretat del túnel de 900 metres de longitud i alhora suprimir la limitació de velocitat actual, la qual cosa permetrà reduir el temps de viatge. Ara bé, els treballs que s'iniciaran dilluns de la setmana que ve provocaran talls en el servei de la línia 8 de Rodalies. Segons la planificació de la companyia, de dilluns a dissabte, inclosos els festius, s'interromp per a la circulació de trens entre 2:45 de la tarda i 8:45 del vespre. Els diumenges el trànsit de combois es restringirà entre les 7 del matí i les 2 de la tarda. Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris mentre durin els talls del servei, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Rubí i Castellbisbal de la línia R8. Les obres s'allargaran fins al 23 de desembre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que acabem sentint-nos tots com en una gran família.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies d'actualitat fora de la ciutat i de la comarca. La Fiscalia de Catalunya ha obert una investigació per l'actuació de Mossos i policies locals en la identificació de persones que retiren llaços grocs de la via pública.
El Ministeri Públic vol saber els motius concrets de les identificacions i els criteris d'actuació en casos similars. L'escrit de la Fiscalia argumenta que l'actuació policial podria ser arbitrària i discriminatòria. L'obertura de diligència respon a una denúncia de l'exdiputat de Ciutadans, José Domingo, ara president de l'associació Impulso Ciudadano.
El govern espanyol defensarà el jutge Pablo Llarena a Bèlgica davant de la demanda civil que els polítics independentistes de l'estranger han presentat contra ell.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha volgut tancar així la polèmica al voltant d'aquesta qüestió. Delgado ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi de postura en el si de l'executiu. Són declaracions a Ràdio Nacional.
No ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo. No ha habido un cambio de posición del Ministerio de Justicia o de esta ministra de Justicia. Ha habido un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para realizarlas bien.
La ministra ha explicat que s'ha buscat la millor opció i ha anunciat que es contractarà un bufet d'advocats belga per defensar Llarena. El magistrat està citat a declarar el pròxim 4 de setembre per la denúncia de Carles Puigdemont i els exconsellers, tot i que no té l'obligació de fer-ho.
L'executiu de Sánchez ha pres la determinació després de la pressió exercida per diverses associacions de jutges i fiscals, així com també de formacions com el Partit Popular i Ciutadans.
Precisament, la formació taronja ha impulsat una iniciativa al Congrés per instar el govern espanyol a defensar el jutge Llarena fins al final. El president Albert Rivera ho ha qualificat d'obligació democràtica i moral.
I des dels partits independentistes, en canvi, ja s'ha criticat la decisió del govern central.
El PDeCAT creu que Pedro Sánchez s'ha covardit per la pressió de la dreta, mentre que el sabadellenc Gabriel Rufián veu aquest canvi de rumb com un atemptat contra els drets civils.
L'Assemblea Nacional Catalana no descarta una aturada de país per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre.
Així ho ha apuntat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista al Món a RAC1. Amb tot, ha afirmat que es tracta d'una proposta embrionària, que encara s'ha de parlar amb sindicats i altres entitats. Tanmateix, Paluzie ha recordat als partits sobiranistes que no renunciïn al seu objectiu polític i ha lamentat la desorientació, ha dit, del govern de la Generalitat.
Presó incondicional per al criminal holandès detingut a Castellterçol.
L'home està acusat de violar i matar un nen d'11 anys fa més de 20 anys. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha decretat presó sense fiança per a ell perquè hi ha vist risc de fuga. La Policia Nacional ha detingut l'home de 55 anys aquest diumenge després que un turista holandès l'identifiqués a partir d'una fotografia publicada diumenge per la policia. El crim va tenir lloc el 1998. Ha estat un cas molt mediàtic a Holanda. De fet, s'han arribat a fer proves d'ADN a més de 20.000 homes per tal de trobar l'autor de la mort del nen. El menor va desaparèixer de la seva tenda mentre estava en un campament del qual el detingut n'era monitor.
Un quart i tres minuts de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Williams Velázquez, cedit pel Waterford anglès, és el nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. El central veneçolà de 21 anys ja va presenciar el partit d'ahir a la Nova Creu Alta i va signar el seu contracte. Avui el club ho ha fet oficial. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere.
I tot això l'endemà del primer partit de Lliga del Sabadell en aquesta temporada 2018-2019.
Un duel contra el Peralada Girona B que va acabar amb empat a dos, amb dues parts ben diferenciades. A la primera, dues errades defensives van penalitzar el conjunt de Saligrat, que van encaixar dos gols gairebé consecutius. A la segona part, el domini local va ser molt clar i es va traduir amb dos gols que van igualar el partit. Un dels millors ahir, Manuel Gato, parla de sensacions agradolces.
No podemos decir que nos vayamos contentos, porque no es así, porque no hemos conseguido nuestro objetivo, que era ganar y sacar los tres puntos, pero bueno, sí nos podemos ir satisfechos con lo que hemos hecho, sabiendo que bueno, que hemos hecho muchísimas cosas bien y hemos hecho pocas cosas mal, pero nos han penalizado muchísimo. Han sido pues pues los dos goles, alguna cosa más evidentemente, pero los dos goles nos han penalizado mucho, entonces pues hace que te vayas con un, pues un poco frustrados, ¿no? Porque creo que hemos hecho muchas cosas bien.
Un dels nous que ahir s'estrenava en partit oficial a la nova Creu Alta i ho va fer, per cert, amb bona nota, Adri Cuevas es lamentava del resultat. L'andalús, però, agraïa que l'afició acomiadés l'equip amb aplaudiments en reconeixement a l'esforç fet a la segona meitat per empatar el partit.
A mí me ha recordado mucho a las etapas también de que he tenido que los equipos donde he estado ha llegado a estar muy arriba, así que bueno, que sí que es verdad que se ha empatado, pero que bueno, la sensación creo que ha sido buena de todo. Me quedo con ese aplauso final de la afición, que creo que nos tiene que levantar y que seguir creyendo en lo que hacemos. Y bueno, a partir de ahí eso, seguir trabajando y seguramente que para el próximo partido tiene que entrar.
El Sabadell, doncs, que s'estrena en aquesta temporada 2018-2019 amb un punt i dormirà la primera setmana en vuitena posició a la classificació abans, tot plegat, del primer desplaçament de la temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda a la Fontsanta de Conca.
Una altra de les protagonistes d'ahir va ser la sabadellenca Candel Andújar. La jugadora del Barça va ser l'encarregada de fer la sacada d'honor a l'inici del partit, després de proclamar-se subcampiona d'Espanya en el Mundial Sub-20 disputat a França.
Un gest bonic que va tenir el club cap a la futbolista sabadellenca després d'aconseguir aquesta fita històrica de proclamar-se subcampiona del món amb Espanya, que coincideix, segons Andújar, amb el millor moment del futbol femení estatal.
La meva generació ja comença a fer coses grans, també les una mica més grans, les del 98, 99, sobretot 2000 i 2001, estem sent unes generacions molt bones, estem aconseguint molts títols, com la sub-17 que va guanyar l'or a l'europeu, la sub-19 va guanyar per segona vegada consecutiva també l'or. Jo penso que estem amb el boom del futbol femení i ho estem fent molt bé i encara continuarà així i millor.
La futbolista del Barça B també feia una valoració positiva de la seva participació en el Mundial Sub-20, especialment després de marcar l'únic gol d'Espanya a la final.
Penso que ha sigut de menys a més, el meu Mundial sobretot. Vaig començar suplent i després vaig acabar guanyant-me el lloc i de titular. Penso que encara que no hagués marcat durant la fase de grups i la semifinal, els quarts, doncs marcar a la final era donar un cop de taula i penso que he fet un gran Mundial.
Recordem que Candel Andújar i la resta de la selecció espanyola van caure a la final del Mundial Sub-20 contra el Japó per 1-3.
I encara en futbol, el Club Esportiu Mercantil va debutar ahir a la Lliga Juvenil. Ho va fer, a més, contra el vigent campió, el Barcelona B. Els mercantilistes, però, van ser capaços d'esgarrapar un punt als Blaugrana, al municipal de Raona Marinals.
En aquesta estrena a la Lliga Nacional, els graciencs van saltar el terreny de joc amb la idea clara del que havien de fer per treure un resultat positiu i van seguir el guió dissenyat pel tècnic mercantilista Dani Fernández. El conjunt va estar molt sòlid al darrere, com és habitual. Ara bé, en l'única errada en defensa, el Barça B es va poder avançar gràcies a un gol del migcampista Oriol Sol de Vila. A partir d'aquí, els mercantilistes van augmentar el seu domini i van aconseguir empatar la recta final del duel. Dani Fernández, el tècnic, va acabar content del rendiment dels seus jugadors.
Nosaltres el que volien en el primer partit de Lliga, ho havia dit, és estar a l'altura de la competició, competir en ells de tu a tu, en les nostres armes, en el nostre estil, ells tenen el seu, i crec que ho hem demostrat en tot moment, no hem estat inferiors, és a dir, és evident que ells en un moment donat, quan nosaltres donem un pas endavant, doncs tenen més espais i poden tenir ocasions, però també és veritat que nosaltres hem fet les coses bé i hem tingut ocasions també per poder-nos avançar.
Els mercantilistes van protestar l'actuació arbitral per un parell de penals força clars que no va assenyalar l'àrbitre del partit. El pròxim rival del Mercantil serà el dissabte, el partit el dissabte, a 6:15 de la tarda, a Terrassa, contra el Javac.
David de la Cruz ha guanyat un lloc a la classificació general de la Vuelta a Espanya després de la disputa de la tercera etapa. El ciclista sabadellenc és ara mateix 24è a la general, a 53 segons del líder de la prova.
Que no és altre que el seu company d'equip de l'Sky, el polonès Michał Kwiatkowski. Avui el pilot ha completat els 178 quilòmetres de l'etapa entre Mijas i a Laurín de la Torre, amb victòria final per a l'italià Elia Viviani. Demà, primera gran arribada de la Vuelta, amb un recorregut de 161 quilòmetres entre Vélez i Màlaga, i la pujada final al Fàcar Sierra de l'Alfaguara serà una ascensió de 12,5 km amb un 5,4% de pendent mitjana.
I aquesta darrera setmana d'agost és també l'inici de pretemporada d'uns quants equips de la ciutat. Mentre uns ja han començat la competició, n'hi ha d'altres que tot just avui es posen a treballar. Concretament són tres conjunts de futbol sala: el Femisport Nou Escorial de primera divisió femenina, el Natació Sabadell masculí de segona B i els grups Arraona de tercera divisió masculina.
Les jugadores jugadores del Femisport Nou Escorial inicien avui la seva primera pretemporada com a equip de la màxima categoria del futbol sala femení, un projecte nou i que encapçalarà des de la banqueta l'exporter del Barça, Paco Arjona. L'objectiu ha de ser el de mantenir-se a la categoria. El Natació Sabadell, de la seva banda, comença avui una etapa que ha de suposar un pas endavant respecte a la temporada passada. Diego Blanco, des de la banqueta, serà l'encarregat de dirigir un equip que ha d'aspirar a tota la segona B del futbol sala masculí. Els nedadors han millorat i ampliat una plantilla que tindrà un any més a Dani Salgado com a jugador més destacat. I per últim, el grup Zarraona enceta també nou projecte, ho fa amb un nou tàndem a la banqueta, Ismael Quirós i Juan Juárez, que substitueixen Jordi Novau. L'objectiu d'enguany ha de ser el de mantenir la categoria sense els patiments del tram final de la Lliga passada.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I un apunt de waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina juvenil, amb la sabadellenca Gisela Ferrer, disputa aquests dies el Mundial. El combinat espanyol acaba de jugar el primer partit del torneig contra Sèrbia.
De fet, el partit s'acaba d'acabar fa pocs segons i el combinat estatal ha superat a Sèrbia, l'anfitrió, amb molta comoditat. El resultat final és 26-4. Ferrer mira, però, més enllà d'aquest primer duel de la fase de grups i apunta quins són els rivals més perillosos a la lluita pel títol.
Bueno, som un equip molt ambiciós i amb ganes de fer les coses ben fetes. I crec que el treball que hem fet durant aquest últim mes al CAR de Sant Cugat, on hem estat totes internes, ha sigut lo suficientment dur com per poder aspirar a tot, a poder aspirar a estar al pòdium i a plantar cara a qualsevol equip, sí, sí.
Espanya torna a jugar demà, serà el segon partit de la Lligueta contra Canadà, a partir de 3:15:00. Dimecres tancarà la fase de grups contra la sempre perillosa Itàlia.
En pàgina més general, avui es completa la segona jornada a primera divisió.
Ho fa amb el Levante Celta a 8:15 i l'Atlètic Huesca a 10:00. En els partits disputats ahir, l'Espanyol va superar per 2-0 el València i Sevilla i Villarreal van empatar a 0. De la seva banda, el Girona es va avançar contra el Real Madrid, però va acabar golejat per 1-4.
Precisament el Girona podria tancar avui un nou reforç per aquesta temporada.
Es tracta del davanter iborià Seydou Doumbia de l'Sporting Club de Portugal, que ja és a Girona i en les pròximes hores podria ser presentat oficialment.
Un altre jugador que canviarà d'aire serà Paco Alcácer.
El jugador del Barça viatja a aquesta hora cap a Alemanya per signar amb el Borussia Dortmund. El valencià deixarà així la disciplina blaugrana i marxarà cedit al conjunt alemany.
En futbol sala, el Barça s'ha estrenat amb victòria a la Copa Intercontinental.
Els d'Andreu Plaza han superat a l'élite futsal nord-americà per 8-0. Resultat molt clar i contundent el del conjunt de Plaza. Dimecres els blaugrana tornen a jugar. Serà el segon partit de la Lligueta contra el Magnus Futsal del brasiler Falcao.
En motor, victòria de Sebastian Vettel en el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1.
El pilot alemany es va imposar al britànic Lewis Hamilton i ha reduït a 17 punts la diferència entre tots dos al capdavant del Mundial. Fernando Alonso no va acabar la cursa perquè va ser embestit per Nico Hülkenberg en el primer revolt del circuit i Carlos Sainz sí que va acabar en 11a posició.
I un últim apunt, cancel·lat el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme.
Després de canviar els horaris del dissabte amb la previsió de pluja, els pilots de MotoGP tampoc van poder sortir a 12:15, tal com estava previst. L'hora es va anar retardant fins a les 5 de la tarda i es va acabar cancel·lant el Gran Premi per les inundacions al traçat de Silverstone.
Moltes gràcies, Marc. Falta un minut per 8:15. És hora de marxar. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a 10:00. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Escolta.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.